divendres, les 9 del vespre, i per tant comencem un nou pòdium per repassar tota l'actualitat esportiva salonina. Molt bona nit, Gemma Grau.
Molt bona nit, Gemma Pasqual. Com estàs?
Molt bé, fantàsticament bé, amb molta energia i amb moltes ganes de saber què s'ha fet i què es pot fer aquest cap de setmana aquí.
Doncs això ho hem d'aprofitar. Comencem, ja et sembla?
Som-hi, som-hi. Obrim el pòdium d'aquesta setmana amb la Unió Esportiva Sant Celoni. El primer equip va guanyar el camp del Vallès Atlètic per 0-1 amb el gol d'en Cristian Mateu a la setmana passada. Les explicacions les tenim de la mà del seu entrenador, en Jesús Martín. Bona nit, Jesús.
Hola, bona nit, Gemma, bona nit a tothom. Una setmana més aquí. Bueno, dissabte passat, primer, pel que fa al primer equip, visita el camp de l'Atlètic de Vallès, l'equip de Granollers. Nova victòria com a visitant. 0-1 contra un equip de la zona baixa, amb una necessitat de punts, amb moltes baixes, un cop més, i resultat de molt mèrit. I no sé, bueno, tal com va anar el partit, primera part sortim molt decidits, que no ens passi el que ens va passar la setmana anterior a camp del Vilamajor, i l'equip surt clarament a buscar l'àrea contrària, ajudats aquesta vegada per un altre cop un fort vent, però aquesta vegada ens afavoria. I bueno, vam tancar totalment l'Atlètic de Vallès al seu camp, amb contínues arribades, i bueno, just es quedaven un minut 15 o 20, tranquil·lament haguéssim fet un parell de gols. No va ser així, vam provocar molts còrners, moltes faltes, moltes situacions dins de l'àrea, però bueno, sembla que necessitem estar necessitats, estar apurats pel resultat, perquè nosaltres donem la nostra millor versió ofensiva. I bueno, no vam aprofitar aquest moment. Després el partit es va enrarir, ells van tenir una expulsió al cap del minut 25, que en teoria es posava molt més a favor nostre, però no va ser així, perquè ens vam equivocar a la meva camí, vam voler arribar encara més ràpid. Ells van començar a defensar com podien, van endurir el partit, enrarir-lo, i sabíem que la segona part seria molt difícil, perquè el vent estaria en contra. Sembla mentida, però portem dues setmanes seguides on el vent està sent un factor determinant. I no ho vam aconseguir tenir aquesta finura, vam anar 0-0 al descans, i tot i l'avantatge numèrica, el partit s'iguala. La segona part és un partit, la primera un monòleg nostre, la segona part un partit molt més disputat, on ells posen davanters molt grans a dalt i comencen a penjar pilotes que, bueno, evidentment sempre anaven a favor d'aquests jugadors, mentre que nosaltres pues, havíem de fer molta feina per treure la pilota des de darrere. I, bueno, i comencem a veure que un partit que aquella sensació una mica a nivell psicològic de dir com pot ser que aquest partit no el tinguem dominat, sentir-nos una miqueta pressionats per la necessitat dels punts. Però bueno, tenim alguna cosa aquest any, que aquests partits que es compliquen, al final normalment els acabem traient. Va ser un partit on cal destacar, per sobre de tot, el nostre treball a pilota aturada. Vam estar molt bé, molt bé. Com el gol va venir un córner, però tot el que vam llançar va tenir moltíssim perill. I bueno, un cop el porter, algun altre cop algun defensa d'ells, la pilota no acabava entrant. Però, bueno, després, minut 65, gol de Cristian Mateu, que repetia respecte a la setmana passada, que també va fer el gol de la victòria, que, bueno, demostra que és un jugador que no ha tingut pues, gaires minuts, gaire continuïtat, amb lesions, i que aquestes dues setmanes que hem pogut disposar d'ell ens ho ha respost amb gols, i, bueno, és un altre punt molt positiu en quant a l'amplitud de la plantilla. Tot i les lesions, que en tenim moltes, doncs... els jugadors que els està tocant ara estan resolent. I bueno, des del minut 65 que fem el gol fins al final, doncs intentem controlar, intentem defensar aquest joc directe que cada cop és més perillós, i realment ho fem suficientment bé com per no patir ni una ocasió de perill en contra, sabent de la importància dels punts. Quan no pots guanyar bé perquè no t'acompanya l'encert, doncs has d'intentar guanyar, conformar-te amb aquests punts. Una setmana més, allà dalt, hem pujat una posició, perquè el Vilanova tenia un partit molt dur contra el Parets, van empatar, i bueno, està tot molt igualat, Parets destacat, a primera posició, després està el Parc, a dos punts, estem nosaltres, i un punt per darrere nostre està el Vilanova del Vallès. I bueno, una altra setmana que hem treballat dur. Aquesta setmana ens visita el Santa Eulàlia de Ronçana, és un dels equips que està més en forma, va començar la lliga molt malament, però en les últimes jornades, bueno, últimes no, sinó una ratxa de 10-12 partits en què ho ha fet realment molt bé i que està a mitja taula, però fent números molt bons que podrien similar-se als nostres. L'avantatge que el que li portem és la que vam aconseguir els primers 4 partits. I bueno, serà un partit molt difícil, ens coneixem molt, un entrenador que treballa molt bé i com a locals, que sembla que és per nosaltres un hàndicap, ens està costant més com a locals que com a visitants, però bueno, intentarem donar-li la volta. Ja sabem i donem per fet que ens tocarà patir, ja no esperem cap partit fàcil i bueno, ens hem acostumat i crec que també és un dels nostres punts forts, a saber competir cada partit i setmana rere setmana, pues, si no pots guanyar d'una manera, guanyar d'una altra. I, bueno, continuem, no sé fins a quan, si arribarem fins al final, però el treball que s'està fent sembla que a nivell d'il·lusió, de motivació, de treball de tothom, si les lesions, com vaig dir la setmana passada, ens respecten una miqueta, pues millor que millor. I bueno, res més, bona nit, Gemma, ens tornem a veure si tot va bé. Esperem que per explicar una nova victòria el divendres que ve.
Pel que fa als partits de demà, el Benjamí F visitarà l'Olímpic La Garriga a 2:15 del matí. A les 10, Llinars Benjamí D. A 11:15 de demà serà l'hora de l'Alaví E amb el Parets i de l'Alaví C amb el Banyoles. Ja a les 11, Sant Manat Alaví D i Olímpic La Garriga pre-Benjamí D. En canvi, a 11:15 el Parets acollirà l'Alaví F. A les 12 de demà el nostre femení rebrà el Mollà i el Benjamí A el Caçà. A 12:15 de demà el Caldes de Montbui jugarà amb l'Infantil C i l'Aqua Hotel amb el Cadet A. A 13:45 del migdia, Parets Infantil A. Ja a les 3 de la tarda el Cadet C s'enfrontarà al nostre camp amb el Rocafonda. Després de dinar, a les 4 serà el torn del Caçà i el Juvenil B. Finalment demà a 17:45 de la tarda el primer equip jugarà amb el Santa Eulàlia de Ronçana. De cara a diumenge, encara hi ha més partits de la Unió Esportiva Sant Celoni. A 11:15 del matí, el Poniente jugarà amb el Prebenjamí B. A 11:15, l'Alaví A i Cala Guidó. Un quart més tard començarà el maig entre el Vic i el Benjamí B. A 12:00 de diumenge, Mollet i Alaví B. A 12:45 del migdia, el Prebenjamí A saltarà el camp amb el Mollet i el Prebenjamí C amb la Roca. A 14:45 de diumenge tocarà Infantil B i el Finsó B. A les 4, Cadet B i Vic Riu Primer. I a les 6 de diumenge, Juvenil A i el Mollet.
Hora d'endinsar-nos dins el món del bàsquet i de repassar tot el calendari de partits que els jugadors i jugadores del Club Bàsquet Sant Celoni disputaran aquest cap de setmana. Per demà dissabte, a 11:15 del matí, tenim dos partits aquí, a casa. Premini masculí, Santa Perpètua Negra, i mini femení, Lliçà d'Amunt 2. Més partits al pavelló 11 de setembre. A les 12 del migdia, dos partits més. Infantil femení, Premià A, i mini masculí, Vila de Montornès 1. I darrer partit de dissabte, Sots 21 masculí, Premià B, a 7:45 del vespre. Passem a diumenge, 6:15 de la tarda. Sènior masculí, l'Escala. I 7:15 del vespre, sènior femení, Martorelles. Partits com a visitant, fora de casa. Per demà dissabte, a 11:15 del matí, dos partits a dos emplaçaments diferents. Torelló 2, premini femení, i Cardedeu, cadet masculí. 12 del migdia, també dos partits. Premià, premini masculí A, i Caldes, preinfantil masculí. 12:15 del migdia, dos partits més. Canovelles, premini masculí B, i A.E. Camp, júnior masculí. 4 de la tarda, Torelló 1, premini femení. I tancant repàs a aquest calendari, diumenge, 4 de la tarda, Diagonal Mar, front marítim negre, júnior femení.
Les noies del Club Volei Sant Celoni van disputar 5 partits el cap de setmana passat. D'aquests, 2 els van guanyar, que van ser els de l'infantil i els juvenils. 2 més els van perdre, que van ser les del cadet i del sènior, i en van empatar el partit de les alevins. Per aquesta propera jornada hi ha pocs enfrontaments. 2 els han disputat aquesta tarda mateix al Sot de les Granotes, que ja us direm els resultats divendres vinent. I demà a 1 del migdia les infantils visitaran el Sant Cugat Vermell.
porteria, cistella i ara el moment de les TIC. L'agafem, doncs, per repassar tots els partits que el cap de setmana passat va disputar el Club Patí Sant Celoni. Iniciació 1, Mataró 2, Cerdanyola 0, Prebenjamí A 3, Prebenjamí B 1, Malgrat 2, Vilassar 2, Benjamí 6, Alaví 6, Arenys de Munt 3, Infantil 2, Massanet 7. Mini femení 0, Mollerussa 3. I per aquest cap de setmana, aquest és el calendari de partits, que precisament s'ha iniciat ja des de les 9 de la nit. Els veterans A són a Mollet, disputant el seu partit. D'aquí una estoneta, a les 10 en punt, i en aquest cas aquí mateix, a Sant Celoni, els veterans B juguen contra el Sant Cugat. Pel que fa a demà dissabte, a Sant Celoni mateix, al pavelló, a les 4 de la tarda, Prebenjamí iniciació Noia. A les 5, Prebenjamí A, Santa Perpètua. A les 6, Benjamí, Sant Just. I a les 7, Mini Femení, Sant Feliu. Un únic partit com a visitant per demà dissabte. A les 10 del matí, Masquefa, Prebenjamí B. Acabem calendari amb els dos partits de diumenge, els dos com a visitant, fora de casa. A 6:15 de la tarda, Tordera, Alaví. I a 8:15 del vespre, Xum A, Infantil.
El Club Karate Just continua la seva activitat i per això hem parlat amb en Joan Antoni Just, el sensei del Dojo Saloní, i així ens explica quines novetats hi ha.
Mira, aquest cap de setmana s'han fet dues activitats. Una era un trofeu que es fa nacional de karate per equips, en el que participen un equip de cada federació autonòmica d'Espanya, que aquest és el Torneo Nacional de Karate Collado Villalba, i llavors la Eva Cano García participava en l'equip de la Federació Catalana. És un equip que són 5 competidors més als reserves i llavors s'enfoten a diferents equips de les autonomies d'Espanya. I llavors la Eva Cano i l'equip de la Federació Catalana van quedar segons.
Molt bé.
Segons classificats. La Eva va guanyar 3-4 combats i va empatar un, i una representació magnífica per ella. L'any passat ja van comptar amb ella, perquè sortís amb la categoria d'equip, però amb la seva modalitat, que és júnior, i aquest any torna a repetir. Bueno, la Eva ja l'any passat no, l'altra va quedar primera d'Espanya, aquest any ha quedat tercera, i ara això ha sigut un broche d'or amb aquest trofeu, que és molt important, bueno, és el més important per equips.
Home, doncs això és una bona recompensa, el que dèiem sempre, el treball fet des d'aquí, perquè ja que sigui seleccionada amb la selecció catalana ja és un gran què, i a sobre, si després van aquest trofeu que és ja a nivell més així nacional i també ja amb tot l'equip queden segons, està genial.
Sí, perquè a més és sènior, ja que ja són la categoria absoluta, només trien una de totes les que hi ha, o sigui, la que té el millor rànquing del grup, i és molt contenta. A més, va fer un campionat espectacular, perquè guanyar 4 combats i només empatar un és, vull dir, que és una excepció, així és molt difícil. I bueno, molt content, ja veu, contentíssima. La Federació Catalana ha quedat segona, que feia molt temps que no assolia pòdium, i estem tots molt contents.
Molt bé. Has dit que aquest cap de setmana hi havia hagut dues activitats,
sí,
aquesta era una.
Sí, l'altra era que la Federació Espanyola de Karate, la Real Federació Espanyola de Karate, estava organitzant una sèrie de campionats o de trobades de cursos, perquè cada 2 anys es fa el Mundial de Karate Júnior i Sub-21. I aquest any, aquest mes, s'ha fet aquí a les Franqueses del Vallès. O sigui, feia temps que no es feia res aquí a Catalunya a nivell estatal, i era un curs que es feia tot dissabte, que podia participar lliure o convidats per la Federació Espanyola de Karate, i el dissabte va ser tot el que era un curs de tecnificació pel seleccionador nacional, i diumenge vam fer com una mena de campionat que participava en la selecció espanyola i els que havia convidat també la selecció espanyola, però que encara no formen part de la selecció espanyola. I aquí dues noies nostres van quedar classificades.
I van participar només aquestes dues noies?
No, van participar tota una sèrie de nens. Les persones que van participar al curs, en principi, va ser la Montse Rodríguez Arumí, després va participar la Irene Valderas Murató, l'Alba Company Costa, la Júlia Just Clopés, l'Abril Muñoz Serrat, la Laura Pino Fonollet, l'Aitor Jiménez Álvarez, en Roger Portes Villalba, l'Aitor Martín, l'Abel Correa Pacheco, l'Isabel Correa Pacheco, el Daniel Garrido Illa, l'André Salazar i el Joan Just Clopés.
Val. Tots aquests van participar al que era
aquests
la tecnificació.
Sí, uns, sí, i d'aquests que van participar hi havia quatre que estaven convidats per la Federació Espanyola de Karate. Llavors la catalana va seleccionar dos més, i amb aquests eren el Joan Just, Clopés, la Laura Pino Fonollet, l'Alba Company, després l'Isaac Correa, i en Jordi Valdiria Miranda.
Perfecte. I d'aquests sis són els que van competir, el que deies?
Van participar aquest campionat, sí.
Val. I com els hi va anar?
El Joan es va lesionar el dissabte, no va poder participar. El Joan,
ostres,
que està seleccionat per anar a l'Europeu, a Sofia, es va lesionar, es va fer una capsulita i un petit esguinç al dit gros, i ara va poder participar diumenge. I d'aquests que van participar, l'Alba Company Costa va quedar segona, la seva categoria, cadet femení, i la Laura Pino Fonollet va quedar tercera, amb júnior femení.
Molt bé, molt bé. És a dir, que la mala notícia és que en Joan s'ha lesionat.
No va poder participar.
Exacte.
Sí.
Però que tot i així, és a dir, ja el nostre club ja hi va participar-hi amb tots els que has dit de la tecnificació, i que després d'aquests sis ja van participar també en el campionat, que això està molt bé, que d'un club en seleccionin tants, no?
Sí, sí, normalment no seleccionen tants, que s'hagin seleccionat aquests quatre. La Eva Cano no va poder participar a aquest campionat perquè estava precisament a Madrid, al Collado Villalba, i ara estava seleccionada per l'Espanyola, però per aquest event, però no va poder participar perquè tenia també que participar amb la Federació Catalana, aquest Collado Villalba, que jo estic convençut que si hagués participat aquí també ha pujat a pòdium.
Clar, molt bé.
Sí, perquè avui en dia és una de les millors que tenim aquí a Catalunya.
Val. I l'esguinç d'en Joan és una cosa que d'aquí res estarà solucionat?
Sí, en principi estem treballant amb el fisioterapeuta, en Ferran, i jo crec que ara està fent treballs passius, o sigui, en vez de fer córrer i training, està fent natació i treball sense desplaçament, i calculem que entre dos o tres dies estarà gairebé al 100%.
Val, perfecte. És a dir, que no hem de patir, eh?
No hem de patir per la representació catalana al Campionat d'Europa. O sigui, el que sí que és veritat és que des de dissabte que li van dir que tenia una catxolita i un petit esguinç, hem estat treballant per a la recuperació, i jo crec que d'aquí el dijous ja començarà a fer treballs normals, i jo crec que ja en una setmana ja estarà 100% per poder fer l'entrenació.
Perfecte. Perquè la següent cita, quan la tenim?
La següent cita, en principi, és aquest cap de setmana. Aquest cap de setmana a Esparreguera es fa el campionat de Catalunya Sènior, que diríem el campionat absolut, que són quan surten els majors de 20 anys, que serien els més grans. I aquí participem amb l'Abel Correa Pacheco, el Marc Salicru Monter i després amb la Montse Rodríguez Arumí.
És la primera vegada que hi participen?
La primera vegada que participen el Marc Salicru i l'Abel Correa. O sigui, és la segona o tercera vegada que participa la Montse. Aquests dos nanos fins ara havien participat amb júnior, i aquest any participant per primer cop amb aquests nanos. A l'absolut, ells acaben de fer 18 anys,
clar,
o sigui que normalment s'enfrontaran amb nanos que tinguin o 21, o 22, o 23, o el que sigui. Jo crec que és una prova de foc per ells. Mai
exacte.
Havien estat aquesta categoria tan superior.
Sí, sí, és tot un repte, no?
Sí, perquè ells tenen una subcategoria que és del júnior, que és fins als 17, fins al 21, que s'anomena sub-21. I perquè agafin en rodatge, estan dos anys més amb aquesta categoria, sub-21. Però també tenen la possibilitat d'anar al que aniran aquest cap de setmana, que és sènior, que és a partir de 18. Però és a partir de 18 fins a l'infinit, fins a 27 o 21, fins que deixen de competir. I llavors aquí es trobaran nanos molt grans, no només grans estructuralment, sinó emocionalment i tècnicament.
Clar. No, i això són diferències que amb aquesta edat es noten. Sí.
Sí, sí. Sobretot a nivell de maduresa psicològica, que es nota molt. Un nano que té 18 i un nano que té 24.
Home, però en ells també els anirà bé, perquè és això, és el que deies, per ells enfortir-se i veure com van les coses i cap a on han
ells
de tirar.
Estan locos per participar. locos, sí, perquè mai s'han pensat en enfrontar a nois més grans que ells. Són la crem de la crema, són nanos molt valents, molt forts, i sí que la representació, al marge de que estiguin pujant a pòdium o no, està assegurada que faran un bon paper.
Home.
Sí, no, només, vull dir, a nivell tècnic i a nivell, l'única diferència és l'edat, no? Bueno, que és prou gran, no? Però ells tenen unes ganes boixes que arribi aquest dia per poder competir.
Clar, la motivació...
I aquestes categories hi ha menys gent a les lliguetes i als campionats, perquè els que arriben poc perquè ja estan a la universitat, perquè ja tenen estat treballant i és més complicat mantenir el nivell de competició. Però els que arriben, els que competeixen aquesta allà, són molt bons tots. O sigui, miràvem la lligueta ahir i toquis i toquis són bons. El que no ha anat, el que no és campió d'Espanya és de Catalunya, sinó del món mundial. I els que arriben són molt bons. Sí, igual que a les categories inferiors vas trobant persones que estan provant si el món de la competició els agrada o no els agrada. A partir de cadet això ja es comença a complicar. Ja els que van, ja més o menys, gairebé més del 50% són competidors excel·lents. I en sènior tots són bons, tots. No dius, m'ha tocat un de fàcil, no, tots són molt complicats.
Res, esperem bueno. Que els nostres tres karateques facin molt bona representació, que aprenguin molt, això també és molt important, i ja ens ho explicaràs a veure què tal.
Abans teníem dos representants que eren extraordinaris, que eren David Pouturó i el Francesc Barril Tomàs, que aquests eren la crem de la crem de la Federació Catalana, eren molt bons, molt bons. Per qüestió de feina i de les gent ja no poden participar, però eren realment unes peces claus per la Federació Catalana. I jo crec que ara, l'Abel Correia i el Marc Saligru recuperaran aquest posto perquè tenen un nivell brutal i després perquè no tenen por de participar en aquest nivell. Tot el contrari, estan desitjant que arribi dissabte per enfrontar-se als seus companys.
No, és això, per ells és un repte. És a dir, és una cirereta que tenen allà davant de poder-se lluir i ells ho faran el màxim de bé possible, segur. Segur que ho donaran tot allà dalt. I en principi teniu alguna altra cosa aquest cap de setmana?
No, aquesta setmana acabaria aquí, després ja no hi ha res, després el dia 9 el Joan ja es desplaça a Madrid per estar entrenant a la Bloomer uns dies previs abans d'anar a Sofia i anirà formant.
Doncs això, ja anirem seguint l'evolució i ja ens aniràs informant, segur que tot anirà molt bé i res, estem a l'espera de veure què passa a Esparreguera, si sí, tenim aquí una sorpresa, si en Marc, la Bel o la Montse aconsegueixen pujar al pòdium, mai se sap.
No, jo conto que sí. Nosaltres surten a buscar el pòdium. Evidentment, la primera premissa és fer un bon campionat i després ells sortiran a partides a pujar el pòdium. Ja saben el que costa pujar un pòdium i que saben que tenen possibilitats de pujar el pòdium. Per tant, ells no perdran. O sigui, els combats no es perden mai. Els han de guanyar amb ells. O sigui, ells no donen mai res per perdut. O sigui, que ells aniran a aconseguir pòdium i, evidentment, que ells ja els hi posaran molt complicats. Però, bueno, ara aquí ho fa millor.
Exacte. Perfecte.
Doncs pues molt bé.
Moltíssimes gràcies, que vagi molt
a
bé,
tu.
Molta sort.
Bon dia.
Adéu.
A les acaballes d'aquest pòdium d'aquesta setmana, però encara ens queden més esports, ens queda futbol sala, per exemple. I com cada setmana tenim aquí els estudis de Punt Set Ràdio amb en Jesús Marín. Què tal? Molt bona nit.
Molt bona nit.
Com estàs?
Encantat una vegada més d'estar aquí amb vosaltres.
Tens molt bones notícies d'aquest cap de setmana passat.
Hem fet bona collita, sí.
Ja ho dèiem, faltava un clic perquè canviessin les coses i sembla ser que ja, que ja ho tenim aquí. Per tant, a partir d'ara ja només es pot anar en ascendent cada cap de setmana.
Bueno, els marcadors sí, sembla que aquesta vegada ens han fet justícia o ens han volgut donar la raó, però a nivell de joc nosaltres ja anem amb ascendent i encara que els marcadors es tornin a capgirar perquè no estiguin d'humor o no els vulguin somriure com ens han somrigut aquest cap de setmana, la feina feta és la feina feta i la veritat és que els nostres equips fan goig.
I els resultats han estat boníssims, és el que dèiem. Resultats de cap de setmana. Comencem a repassar una miqueta equip per equip.
Perfecte.
Comencem pels P, que em fa il·lusió. Ha estat un 1-16, sí. Impressionant. Suposo que devien estar absolutament pletòrics.
Sí, home, ells contents i a més tenen aquesta virtut de la innocència competitiva, que és a dir, que no es rendeixen mai, però que tampoc van comptant els gols. Vull dir, no, ells no saben si han fet 16, 18, 42 o 33. Ells volen continuar jugant i continuar marcant. I en aquesta línia ells juguen cada partit. És veritat que cada vegada tenen més noció, és a dir, a cada partit que els va veient cosetes, no? Que ja apunten cap a equip, que dic jo, no? Que dic, sense perdre aquesta il·lusió i sense perdre que són nens petits i sense perdre... Es va veient ja un fonament, no? D'alguna manera que Déu-n'hi-do, que Déu-n'hi-do. I a més, bueno, és que juguen molt bé i no només perquè els resultats, 1-16, bueno, és un resultat molt, molt avoltat, però no només per això, sinó ja per la sensació que transmeten a pista, no? L'alegria amb la que juguen, com es busquen ja entre ells, no? Vam començar dient que eren nens que no volien donar-li la pilota al company, imagina un rival, no? Ja estem començant a... No li volem donar al rival, però el company sí que el comencem a buscar, no? i que mica en mica, tot i que els resultats sempre ha sigut molt, molt positius per ells a nivell de marcador, mica en mica el joc també està millorant molt, 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 molt.
Està millorant molt, es veu reflectit en aquest marcador, que potser no és tan avoltat després veient-ho a pista, perquè depèn de Udé Les Fonts, que és el que va fer a pista, quants nens portava... Bé, hi ha molts altres factors que s'han de tenir en compte, però important és la primera pedra... Està posada.
Sí,
i amb
sí,
ganes
sí.
de més partit.
Oh, i tant, ells bueno, per ells fos, jugarien partit cada dia, tres partits cada dia. O sigui, el que duri el dia, partit. No, ells tenen una passió per jugar que jo espero que no perdin mai i que, tot el contrari, que se'ns encomani, no? Perquè, de vegades, contra més gran ets, no? Sembla que agafes més distància, no? O ets més, no? Més seriós o més... I, bueno, jo crec que un ha de tindre una maduresa i una evolució i un ha de ser assenyat, però la passió aquesta tan pura que ells tenen quan surten a pista és una passió que tinguis 7, 8 o 48 anys, tu l'has de mantenir.
Passió també tenen tots els altres jugadors del club. Qui més podem destacar d'aquest cap de setmana?
Bueno, si ho fem per ordre ara, vindrien els alevins, per ordre d'edat, eh? Importants són tots.
I tant.
Els alevins van guanyar 2-1. És un resultat molt, molt ajustat per ser futbol sala. La majoria del partit va ser un 0-0. Bueno, jo vaig dir una vegada en broma en aquest programa que nosaltres inculquem, no?, als nens, que s'ha de donar espectacle i emoció. I jo crec que els alevins s'ho estan prenent massa al peu de la lletra, vull dir. Perquè realment van fer un partit molt bo, o sigui, és a dir, el resultat és molt ajustat i evidentment el seu rival va fer una feina, el Vilassar, vull dir, és un club que els seus equips sempre estan molt ben treballats, però el domini va ser del Sant Celoni, dels nostres alevins, i les ocasions també. El problema és que aquestes ocasions no es materialitzaven, no? Així vam arribar a quasi a les acaballes de la segona part amb un 0-0, no? I un estava veient el partit i pensava, ostres, amb lo maco que estan jugant, no?, amb la quantitat d'ocasions que estan creant, ara potser perquè som una mica pessimistes, no? Diu, ara potser arribarà l'altre, no?, que passa molt això, no?, amb un rebot, una pilota que no acabes de resoldre d'aquella manera i ficaran el 0-1, no? No va ser el cas, el Sant Celoni es va davantar, va fer l'1-0, que si bé ara s'acaballes, també el 2-0, i ja quan faltaven 3 minuts o alguna cosa així, el Vilassar va fer el 2-1, no?, per acabar ja de donar-li emoció màxima al partit, no?, per acabar de posar a prova el cor de totes aquelles persones que estiguessin a la grada a favor del Sant Celoni, eh? Aviam quan resistia, no? Però bueno, setmana rere setmana, ells és un altre d'aquests equips nostres que fan una feina que a la pista es tradueix en un joc molt vistós i molt espectacular, i molt difícil de fer a l'edat que tenen, perquè no oblidem que són alevins de primer any. Vull dir, que és que no estem parlant de... No, és que ja són, jo què sé, juvenils, no? Tenen 17, 16, 15 anys. No. Estem parlant d'alevins de primer any. Molts d'aquests nens, a més, venen de casa seva, que dic jo, d'estar a casa jugant a la Play o a el que juguin els nens d'ara, que jo soc molt gran.
I sí
que hi ha un petit grup, però és el mínim que venen d'estar l'any passat al club. O sigui que és un equip molt, molt nou de trinca i tot, i això ja fa un joc i té una manera de tractar la pilota i d'ocupar els espais i de buscar-se entre ells i de combinar i de crear ocasions de gol que fa molta, molta patxoca de veure, la veritat.
Què van dir els nens quan es va acabar aquest partit? Perquè, evidentment, van guanyar, estarien contents perquè van guanyar el partit, però del seu joc, com el van veure ells?
Ells estan molt, molt cofois, molt orgullosos del seu joc, i per reflexar-ho, no ho farem des de la victòria, que ha sigut aquesta setmana, no? Però, per exemple, la setmana passada van perdre, no? I ells van sortir de pista totalment pletòrics, perquè ells eren conscients que havien fet un molt bon partit, no? Tot i que la setmana passada va ser més d'anada i tornada, i la diferència va estar en l'efectivitat de cara a gol, no? Uns van materialitzar 7 i nosaltres només 4, entre cometes només. Les ocasions van ser molt, molt, molt alternes, no? Era ara tu, ara jo, ara tu, ara jo, ara tu, ara jo, no? En aquest cas, en aquest partit, això ho van millorar, perquè ells sí van continuar creant ocasions per avorrir, però no van concedir tantes, no? I ells mateixos això se n'adonen, vull dir, perquè torna el mateix, són petits, però ja tenen una edat en les que les nocions, ells tenen una pròpia percepció, no?, d'allò que estan visquent i de... O sigui, l'entrenador, evidentment, els guia i els parla, però ells tenen la seva opinió, no? Una cosa que nosaltres tenim instaurada, no?, que fem, és que quan arriba el primer entreno després d'un partit, el primer que fem, no?, allò, bueno, deixem els nens perquè venen del col·le i ja s'han de desfogar, que xutin la pilota i facin una mica ja, no?, d'esbarjo, no?, com si diguéssim, 5 minutets perquè s'acabin de situar, I la primera fase de l'entreno sempre es pregunta què va passar dissabte, no? Tenint en compte que normalment juguem dissabtes, no? Si no, diumenge, que a mi ja em passa, que de vegades els pregunto al meu què va passar dissabte i em diuen, no, que vam jugar diumenge. I jo, molt bé, així m'agrada que estigui atents. No? Una de les primeres coses que fem és això, què va passar dissabte, no? I ens agrada que ells ens facin els 5 cèntims del que ells van viure al partit sense que nosaltres, com a entrenadors o formadors, els hàgim donat encara la nostra opinió, no? Perquè moltes vegades ells t'ho expliquen des de la seva perspectiva i et comenten coses o et fan veure coses des del seu punt de vista que tu no has vist d'aquella manera i no és que no tinguin raó, tot el contrari, no? Sinó que, clar, evidentment, no? Des de la perspectiva tècnica d'estar a la banqueta, de saber, no, es tanca tant, no? Tu ho veus d'una manera, però com a nen que està jugant aquell partit, que ho està visquent amb aquella passió, ell ho veu d'una altra, no? I és molt maco quan et fan aquests 5 cèntims, no?, que dic jo, perquè trobo que sempre hi ha un argument comú, no?, que es va repetint quasi com si fos un mantra, és igual el nen que ho faci, i que no està influenciat per nosaltres, que això és el que m'agrada, no?, no està dirigit, no? I ells se senten molt orgullosos de com juguen, no? Sempre diuen, no, jo crec que vam jugar bé, no? Potser ens va faltar, pues, encert, o que sense pilota, no sé, però ells són conscients que amb pilota el que fan està molt ben fet. I que juguen molt diferent a com acostumen a jugar, sense menys tenir ningú, eh? Però juguen molt diferent a com juguen els equips que es troben, no? Tenim un tractament de la pilota molt diferent.
Suposo que també és molt més visible quan és un grup una miqueta més gran, en quant a edat em refereixo. Uh-huh. És a dir, infantils, que també van jugar al seu partit, com uh-huh. el van veure ells?
Mira, els infantils van perdre 0-5, i bueno, jo ja ho sabem, no?, d'altres vegades que he vingut aquí, quan ha vingut un rival, no?, com la Leia va vindre en el seu moment i va guanyar el cadet i va guanyar el sènior i tal, jo vaig dir, no, és que, bueno, no hi havia res a fer, no? És a dir, potser es podia haver matitzat el resultat si haguéssim fet aquest... Sí, tot el que tu vulguis.
Però són clubs potents.
Però no hi havia res més, vull dir, no. El 0-5 que va patir l'infantil és bastant enganyós, és molt, molt enganyós. El joc, el pes del joc, les ocasions, el joc combinatiu, per dir-ho d'alguna manera, el va portar el Sant Celoni. És a dir, el Cerdanyola, amb tots els respectes, va guanyar el partit i se'l felicita i tal, però va fer un partit una mica més rocós, no? És a dir, bueno, ells volien guanyar, no és que es tanquessin, ni molt menys, però van ser gols que se'ls van trobar, no?, que s'acostuma a dir, no?, al llarg del futbol. Se'ls van trobar una mica, doncs, un rebot, ara un córner, bueno, que tu no has estat suficientment ràpid per tapar aquest forat, ara una pilota que ha quedat aquí dividida i ostres, m'ha rebotat a la cama i ha caigut al peu d'un altre jugador. O sigui, van ser gols que se'ls van trobar, no?, d'alguna manera. No?
Aprofitats.
Sí, no? I això s'ha de saber fer, eh? Vull dir que no li traiem mèrit pas, I al Sant Celoni, els infantils, tot i perdre 0-5, van fer un partit amb la pilota, o sigui, la quantitat de jugades que van fer, combinant el primer toc, és que estem parlant de nens que venen de no competir. O sigui, tornem a lo mateix, és un equip nou, són nens de 12 anys, venen de... Bueno, no porten una trajectòria junts, i tot i així estan a pista i comencen a fer jugades a un, dos tocs, trobant espais, moviments, passes a l'espai, que arriba un segon jugador, que acabes el segon... O sigui, un moviment de pilota gairebé hipnòtic, preciós. El problema, tornem a lo mateix, és que el rodatge et dona, bueno, arribar mig segon tard, aquella jugada del segon pal, tardar mig segon en decidir si haig de xutar o haig de passar, i aleshores el porter ja m'ha tapat aquest espai, i aleshores no tens aquest encert, no? Aquesta vistositat amb la pilota no es tradueix amb el marcador amb gols, no? I aquesta és l'única diferència que va tenir el Sant Celoni respecte al Cerdanyola. I fet l'anàlisi, no, en realitat el que jo volia dir que com a prova és que a l'acabar el partit, els pares que estaven veient el partit, evidentment són els seus fills i sempre els animaran i tal, però de forma espontània, a l'acabar el partit, els pares dels infantils de Sant Celoni es van posar dempeus a la grada i els van ovacionar. Perquè realment, o sigui, jo vaig veure el partit, i el vaig veure, no, o sigui, no és un partit que m'hagin explicat, no, jo el vaig veure, o sigui, realment feia goig veure'ls jugar, i de fet feia ràbia, entre cometes, no, ja no perquè jo sigui del Sant Celoni, no, ja ens oblidem, no? Hagués vist un partit, ara m'ho invento, el Granollers contra el Lliçà, que no m'hi toquen gaire, cap dels dos, vull dir, perquè no tinc cap implicació, no? I el Granollers hagués jugat així i hagués perdut i m'hagués fet ràbia, perquè no ho hagués trobat just, no? Des del punt de vista com a espectador, no? De dir, ostres, amb lo maco que ho han fet, amb la quantitat de jugades que han fet, amb tot i així les dificultats, perquè ara un rebot, un gol en contra, però ells continuen i no es rendeixen, i no deixen de jugar maco i de buscar el company i de combinar, i de... O sigui, amb la quantitat de coses precioses que m'han fet veure i no s'emporten els 3 punts, no? Bueno, fa una mica de ràbia, però evidentment els que ens dediquem a això sabem que és qüestió de, bueno, de paciència, de fe i d'esperança i de rodatge, res més.
A vegades és més important poder jugar
sense
fer faltes, sense fer coses antiesportives, per així dir-ho. Jugar maco, tot i que un marcador sigui advers.
Correcte, correcte, perquè bueno, els marcadors acabaran arribant. És a dir, tornem a lo mateix.
És... Un marcador és molt important quan un grup ja està professionalitzat.
Correcte.
Quan no... Bé,
sí, sí, a categories de rendiment, que tu representa que ja estàs recollint un fruit que portes treballant 8 anys, 9 anys, evidentment ho has de plasmar amb un rendiment, no? Però estem a categoria de formació i, a més, estem parlant de nens, torna a lo mateix, que no venen de ser un grup, no? De dir, no, és que aquests nanos porten des de Benjamí jugant junts i tenen uns automatismes ara que estan infantils. No. Han començat ara infantils. I tot i així ja fan un joc preciosista, o sigui, un joc de trobar-se entre ells a un, dos tocs, velocitat, moviment, ocasió, atreviment... Una sèrie de coses que de veritat que fan goig i que ja no només és una qüestió estètica, no? De dir, no, és que nosaltres apostem per la vistositat del nostre... sinó que a nivell de formació les nocions i els fonaments que aquests nens agafen jugant d'aquesta manera, quan arribin a una categoria de rendiment, com estàvem parlant, no tindran preu. O sigui, totes aquestes derrotes que ara estan visquent per voler jugar d'una manera, no per voler jugar d'una manera, sinó perquè creiem en aquesta manera de jugar una miqueta més complicada alhora que vistosa, perquè els nanos han d'aprendre una sèrie de nocions i de coses... Bueno, que no s'aprenen en un dia, ni en dos, ni en un mes, ni en sis, no? A la llarga, dona uns fruits que, evidentment, ara no es veuen, no? No es veuen perquè el marcador no et dona la raó o no et dona tota la raó que sembla que tens, no? Però arribarà un moment quan aquests nens, si continuen, siguin juvenils o ja estiguin a categoria de sènior, que seran imparables.
Els que sí que vam veure com el marcador el reflectia la gran feina feta, i a més que són els nostres pirates, els cadets, no?
Sí, els cadets venien d'una situació, no diré delicada ni difícil, perquè torna el mateix, són marcadors, el joc estava, no? Però els cadets venien de resultats adversos, no? 4 partits seguits perdent, no? Cadascú amb les seves circumstàncies i els seus matisos, però per mi amb un denominador comú, excepte amb un dels partits. El denominador comú per mi és que en pilota sí que ho fem tot molt maco, ja està molt ben fet, ja està molt ben treballat, ja està... Però després tenim que jugar també sense pilota, perquè sense pilota es juga, i de vegades és molt més important el que fas sense pilota que el que estàs fent amb la pilota, no? Mm. Sobretot ja quan estem parlant, ja a cadet ja entrem dintre d'una categoria que el rendiment s'ha de primar, no? S'ha de tindre present i tal, no? Tot i que, bueno, la meva manera de treballar és diferent, però el rendiment importa, no? I quan parlem de rendiment, el que tu fas sense pilota, ja sigui a nivell defensiu o ofensiu, té una importància que, bueno, capçal, vull dir, és vital per decidir un partit, no? I últimament, els últims partits, sense pilota ens ha faltat agressivitat, no m'agradaria dir, perquè és la paraula que s'emprea normalment, però jo diria passió. Sense pilota ens ha faltat passió. Hem tingut, potser sense pilota, un excés de confiança, de dir, bueno, jo he perdut aquesta pilota, però sé que el meu company arribarà i la tallarà. Això té una lectura positiva i una lectura negativa, i de les dues en soc responsable com a entrenador. La lectura positiva és que jo els he ensenyat que tenen que confiar en el company per sobre de totes les coses. És a dir, la confiança en el company és vital, és innegociable, és indiscutible. I viceversa, la confiança que el company depositi en mi també. I aquí arribem a la lectura negativa.
Com una cosa és tenir confiança i l'altra esperar que sempre treguin les castanyes del foc, no?
Aquí és on ve el matís que jo potser no els he donat, no? Sí, la confiança en el company és perfecta, però... Si jo m'he equivocat, jo he perdut aquella pilota i crec que no puc arribar, jo no puc pensar no passa res perquè el meu company arribarà, perquè és el millor i jo sé que ell ho farà bé. Evidentment que és el millor i ho farà bé, però l'haig d'ajudar, perquè sense la meva ajuda el company ja no és tan bo. I ha sigut aquest punt una miqueta el que jo penso que ens ha faltat a nivell d'aprenentatge, aquests partits que no han sigut tan positius a nivell de marcador, no? Bueno, el partit que vam fer contra el Parets suposa un punt d'inflexió en això. L'equip va ser més solidari. Bueno, solidaris ja eren, és que...
Sòlids.
Ara m'agrada
més. Una mica més sòlids.
Sí, una mica més sòlids, sí. El Parets ens va fer un gol i no diré que li vam regalar, però el van fer sense crear ocasió. Vull dir, van fer una mica de pressió i nosaltres no estàvem el suficientment concentrats perquè eren els primers minuts, que no és una excusa, vull dir, tu has de sortir mentalitzat, que això és una altra cosa que nosaltres també l'acabem pagant i sempre és culpa també de l'entrenador, jo sempre dic el mateix, eh? Però a nosaltres sempre ens costa 5 minuts més que els rivals agafar mentalitat de partit. Sempre, bueno, tenim aquell bon rotllo entre nosaltres i aquesta relaxació que ens fa sortir els 5 primers minuts una miqueta anda, mira que guai, juguem un partit. I la resta no, la resta ja van allà amb la concentració aquella de no, que tenim partit, no? I a nosaltres ens costa 5 minuts. I aquests 5 minuts es van traduir, que vam fer una sessió. Una sessió és un passe al porter, a futbol sala. Si el porter inicia jugada, no? Ha sortit la pilota fora de línia de fons. El porter treu i tu l'estàs jugant. Fins que no la toca un rival, tu no pots tornar a jugar amb el porter. Uh-huh. Vale? A camp propi. En aquest sentit, no l'havia tocat cap rival, havien fet 3-4 passes i el cinquè passe va ser un passe cap al porter, que estem dient, ei, una miqueta d'atenció, no? I és que ja sabem que això no ho podem fer, no? Això es castiga amb un tir lliure indirecte i amb aquest tir lliure indirecte el Parets es va avançar al marcador, ens va fer l'1-0, no?
Bueno, però va ser donar una miqueta peixet perquè després en vau marcar 5 i ja està, tot
sí, comentat. Sí, no, no, i a partir d'aquest gol, ens va esperonar, vam tenir, o vaig tenir jo com a entrenador, la sort que l'entrenador del Parets em va voler fer un favor indirecte, va demanar un temps mort. Justament després d'aquest gol, l'equip, a l'encaixar-lo, es va venir una mica baix, no? Aquests moments de dubte, que l'equip aleshores va estar una mica tou i el Parets semblava que estava dominant. I en aquests moments, l'entrenador em va salvar la vida o li vaig caure bé, o no sé, no, va demanar temps mort, no? I vaig pensar, ostres, doncs menys mal, perquè jo no volia gastar el meu i el necessitava, no? I al sortir d'aquest temps mort, el partit ja va ser totalment nostre, o sigui, ja no hi va haver, no m'agradaria dir no hi va haver color perquè sembla que estigui jo sent prepotent, o, però el domini va ser molt, molt, molt aclaparador. Vam fer 5 gols, però només a la primera part, a la primera part va acabar 1-2, i a la primera part anem 1-0, fiquem aquests 2 gols, però entre els gols i a les acaballes vam fer 8 pals, vull dir, és que podíem haver ficat, només a la primera part ja podíem haver acabat 1-5, només a la primera part.
Aleshores, és ja directament que els vostres primers 5 minuts és donar peixet, veure cap on va cadascú, i després ja entrar a matar directament, dir, ah, molt bé, aquest el podem fer, per tant, vinga, som-hi.
Sí, sí.
I aleshores us acabeu de posar les files.
Aquesta seria la lectura, sí, d'una emoció, no? Sí,
exacte.
Sí. Bueno, jo potser m'estimaria, que torno al mateix, jo, és culpa meva, però potser m'estimaria entrar ja des del minut 0 com estem al minut 10, per entendre'ns, no? Bueno, això ens costa i jo entenc que l'entrenador sóc jo i que jo sóc el primer que com hauria de fer mirar, però...
Per alguna bueno. Cosa serveixen els temps morts, és el que has dit, el vas poder aprofitar,
sí, sí.
Encara que no fos el teu propi, però l'havien sol·licitat, per tant, va ser qüestió d'aprofitar-lo. Normalment, quan els demanes el teu temps mort?
Depèn molt, molt, molt del partit i de les circumstàncies. Hi ha partits que ni els demano. Mm-hmm. O sigui, hi ha partits que directament... La continuïtat que està tenint el nostre joc per mi és més important que qualsevol instrucció que jo tingui que donar una mica més llarga que no es pugui donar des de la banda directament, no? De dir-li a un jugador sí. Pues, situat aquí o allà, no? Ja entraríem en un canvi tàctic, no? Però tu veus el joc i el teu equip està tenint pilota i els equips que som de dominar o de tenir pilota de crear ocasions necessitem una continuïtat en el joc, no? Si el joc és trabat, si hi ha faltetes, si hi ha aturades, ara jo demano el temps... Espera, no? Espera aquesta continuïtat, no? I moltes vegades jo estic partits que no el demano perquè prioritzo aquesta continuïtat, no?
I quan el demanes, o com a mínim pel que hem pogut escoltar en les cròniques que fas aquí a la ràdio, gairebé sempre és el començament dels partits.
Sí, perquè moltes vegades em trobo que bueno, això que estem parlant, no? Aquests minuts
de tallar, no?
De dir, no, no, o sigui, aquí o així, o fem un tall o canviem directament tot, o això ja és que ja ho veus a venir, no? O sigui, hi ha coses que jo ara no vull quedar com que... Però quan un surt a pista, en aquest cas, ara jo no surto a pista perquè sóc entrenador, estic a la banda, no? Però
estàs a la pista.
Quan un, sí, quan un ensuma la pista i mira la cara dels seus jugadors i veu els ulls dels altres jugadors i com roda la pilota, i tu ja estàs veient, això no acabarà mai. O sigui, això o canviem ja directament tot el que està passant i o donem un cop d'efecte o el partit se'ns escapa totalment de les mans, no? Sí, aquest és un dels temps que jo acostumo a demanar. I si no, quan els demano, entre cometes, amb partits avançats, sempre és per fer canvis tàctics, bueno, sempre no, gairebé sempre, per fer canvis tàctics que no puc fer des de la banda, no? És a dir, o que són massa complicats d'agafar des de la banda i a base de canviar jugadors i donar instruccions individuals que col·lectivament sàpiguen el que han de fer, no? Uh-huh. Però a mi els que m'agrada demanar de veritat són els de mentalitat, que dic jo. O sigui, és a dir, quan ja tens la segona part avançada i tu estàs o guanyant o de bastant o ajustat o perdent, no? Ja sigui molt o ajustat, no? I demanes aquest temps mort que jo demano que jo anomeno de mentalitat, no? D'encoratjar l'equip o de dir-li a l'equip que ha de ser molt intel·ligent amb la pilota, no? Depèn del que necessitis, no? Els foragites, no? D'alguna manera els apel·les a l'orgull, els hi toques el cor, no? D'alguna manera perquè surtin allà i sembli, encara que estiguin perdent 5-0, sembli que estiguin guanyant 25-0 i que encara volen ficar, no? Que acaben els partits, això que parlàvem, no? També fa programes, no? Que acabes els partits que fins i tot l'altre equip té la sensació de que havia perdut, no? Que estan allà i et fiquen el 6-0, que dius, no, si ja portaves un 5-0, i el celebren com si haguessin guanyat la Champions, no? Perquè s'ho havien vist allà, no? I ve l'altre entrenador i et diu, hòstia, ho has fet passar malament, eh? Que dius, sí, m'has guanyat de pallissa, si no he tocat, no? No he tingut marcador, no? Per... Bueno, aquests són els meus favorits. Aquests temps morts són els que a mi m'agrada demanar per psicològicament canviar els partits.
El que no us agrada gaire és no poder jugar. I és justament ja el que li va poder passar bueno, amb el sènior, amb l'equip de sènior. Sí. No vau poder jugar, per tant, heu guanyat aquest partit teòricament, però clar, és que no fa gràcia, no?
No, no fa gens de gràcia. Evidentment, a nivell federatiu, el partit, quan el rival no es va presentar. Aleshores, quan un rival no es presenta, a nivell federatiu, el comitè de competició es reuneix, et dona els 3 punts, el partit guanya 6-0 i l'altre equip, si s'escau, que no sé el cas si s'escau o no, perquè jo no estic al comitè de competició, hi ha una sanció econòmica o no l'hi ha, no? En aquest cas jo no sé el que han decidit. Però és evident que a mi això, tot i que dius, no, mira, 3 punts, a mi em fa ràbia per molts motius. El primer, perquè jo no enganyaré ningú, jo soc molt romàntic i jo molta poesia i tot el que tu vulguis, però jo soc un animal competitiu, a mi m'agrada sortir a pista, m'agrada treballar les victòries, m'agrada perdre o guanyar, però que sigui una qüestió de pilota, de jugar, de suar la samarreta, de prendre decisions... Sí, a mi, que em regali, a mi no m'agrada regalar res, jo soc un tio d'aquests agarrau, però tampoc demano que em regalin res, tampoc vull jo regals ni presents. I l'altra cosa que em fa moltíssima ràbia és que aquestes dues setmanes l'equip havia estat treballant que feia patxoca veure'ls, és a dir, entrenos a ple de jugadors perquè hem recuperat jugadors que estaven una mica tocats. Després, molts dels nostres jugadors són, bueno, molt, no, tots, són molt joves i estan en èpoques universitàries d'exàmens i tal, havien acabat els exàmens, ja, o sigui, ja els veies plenament centrats amb el que és la matèria esportiva, no? Venen entrenant 100%, competició, piques sants, vull dir, sense arribar, però entre ells, no?, per disputar pilotes, i tu penses, veus, això m'agrada, no? Perquè això ja parla d'una competitivitat, d'un orgull allà a pista, que... I aquesta setmana l'havíem treballat molt, 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 molt bé, i el Quatre Camins era un rival, no diria assequible, perquè sembla que bueno, que... però que la Lliga no tenia una regularitat, no? Que veies que era un rival que, si el Sant Celoni, el nostre equip, estava seriós i feia el tractament de la pilota que fan tots els nostres equips, i a més la solidesa que els entrenaments s'havien demostrat que aquests nois poden tenir, i aquest orgull competitiu que ja estan, no?, oblidats els exàmens universitaris i totes les altres distraccions, era un partit maco de disputar, era un partit que hagués sigut molt, molt maco de disputar. A més, amb totalitat d'efectius, no? A la convocatòria portàvem 10 jugadors, no?, els últims partits, que no és una excusa, però hem anat justets, no? Per això, no? Lesions, exàmens, bueno, anaves amb 6 jugadors, només un canvi, l'altre equip ho aprofitava molt en la vessant física, perquè, com ja he dit moltes vegades, el 98, sí, el 98% dels equips són físics. Sí. Aprofitaven aquesta circumstància, no? I en aquest cas, aquesta circumstància ni tan sols la podien haver aprofitat, perquè tu tens 10, són un porter, 4 jugadors, són 5, o sigui, és com si portessis 2 equips, no? Si com a entrenador estàs una mica murri i una mica espavilat, i fas els canvis oportuns i la roda va continuant, el teu equip està en plenitud física, tot el partit és igual al que plantegi el rival, no? Vull dir, hi ha una sèrie de motius per ser molt, molt optimistes de cara a aquest partit, i ens van tirar un gerro d'aigua freda quan el rival no es va presentar. Continua sent un partit guanyat, jo continuo dient que si s'hagués disputat l'haguessin guanyat, o sigui, em puc, bueno, era un d'aquests partits que jo m'hagués jugat a la casa, al cotxe i mig pulmó a que l'haguessin guanyat a la pista, però el rival no es va presentar, representarà que és un partit guanyat, però jo, sincerament, m'hagués agradat moltíssim haver-lo disputat, aquest partit.
Aquest cap de setmana que ve, diguem que massa partits no és que tinguem, no?
No, aquest cap de setmana que ve la Federació Catalana de Futbol organitza un partit de futbol sala a Granollers. I, bueno, jo ho anuncio perquè, bueno, perquè és maco de veure, no perquè jo tingui cap interès en, però
no hi jugues, que és,
no, ni jugo ni guanyo calés ni tinc res a veure jo amb la federació, però es juga un Catalunya-Brasil. I és un partit de futbol sala que farà molt de goig veure, és aquest diumenge a Granollers, perquè bàsicament perquè aquí tenim un nivell de futbol sala impressionant. Catalunya per mi és el punter del futbol sala, vull dir, com treballem aquí la base, la majoria de clubs, la formació que es dona als entrenadors i el nivell dels jugadors que tenim a Catalunya és impressionant. I després ve Brasil, que Brasil és una potència mundial del futbol, ja sigui futbol sala o futbol 11.
Sí, o
futbol platja o futbol tenis. Vull dir, Brasil sí. És Brasil. I aquella gent que ha mamat carrer i futbol de carrer i aquesta manera de jugar tan murri que a mi m'agrada tant és maco de veure, és maco de veure.
És a dir, que aquest cap de setmana et trobarem allà, a Granollers, veient un altre partit, i estan relaxats sense donar instruccions absolutament a ningú. Sí. Però que segurament també tindries ganes de poder-les donar.
Home, i tant, i de poder jugar. El Brasil acostuma a ser de carrer i tal, igual, però a futbol sala tenen un nivell molt alt per una senzilla raó. Ells utilitzen un mètode d'entrenament que a mi em fa molta gràcia. Jo els hi faig fer als sèniors per agafar físic. Jo hi veig que és per agafar físic, però en realitat serveix per unes altres coses. Allà al sot hi ha unes cortines, jo les faig baixar, Vale? Aleshores queda una pista rectangular a mig camp, queda una pista rectangular, els forats que queden de les cortines els tapo a les banquetes perquè la pilota pugui rebotar, i tenen les parets. Aleshores no hi ha fores. És impossible que la pilota surti fora perquè va rebotant. Tu fas jugada als jugadors a dos tocs, però si la pilota rebota a la paret, el comptador es posa a zero. És a dir, que tu pots arribar a l'altra porteria, dos tocs, em faig la paret amb la paret, mai millor dit, dos tocs, sí? I pots no soltar pilota. Sí. I els hi fas jugar amb una pilota més petita, no? En aquest cas, pilota pues, que seria equivalent a pilota de benjamins, no? I en comptes de fer els equips de 4 i 4, poses un exèrcit allà dins. És a dir, poc espai, molts jugadors, pocs tocs, has de tindre una velocitat, una tècnica, una capacitat de reacció i una velocitat mental per decidir jugar contra la paret, combinar amb el company, escapar, tirar, no sé què. Que després, quan els veus jugar, els brasilers, bueno, és que és un altre... És un partit, per això diria que és un partit maco, no? Perquè Catalunya la veurem jugar i serà molt tàctic i jugant molt bé i tal, però després veuràs els brasilers amb aquests sistemes que ells tenen d'entrenament tan diferents, que serà una altra cosa, no?
Però i ara estava pensant que, a part de totes aquestes coses que has dit pel que serveix aquest tipus d'entrenament, un dels més importants també és com esquivar el company, o en aquest cas el no company,
sí, sí,
quan està allà al costat. És a dir, és una manera també de quan et trobes un partit absolutament físic, saber què és el que has de fer, quin moviment has de fer, perquè no hi hagi aquell toc.
Sí, perquè no busquem, no, el cos a cos, perquè nosaltres amb el cos a cos estem venuts, ja t'ho dic jo ara, no?
Per això dic que igual també va molt bé per aquest costat.
Sí,
per aquest,
sí. Sí, perquè a més els jugadors brasilers acostumen a ser això, acostumen a ser jugadors petitons i ràpids, no? No acostumen a ser jugadors, no? Grandots i que van al xoc, excepcions sempre n'hi ha, però el perfil de jugador brasiler és jugador petitó, tècnic i ràpid,
sí,
no?
Clar.
Aleshores, tu has d'estar molt murri, molt ràpid per esquivar estas torres que vienen a meterte el cuerpo ja, no? I sí, sí, no? Evidentment també serveix per això.
I és que ara m'estava imaginant allò rotllo Matrix, de plegat en el cos, com sí, per poder passar per allà.
Bueno, jo utilitzo també una referència, perquè jo, evidentment, no li he explicat a cap dels meus jugadors que això ho he tret jo de sistemes d'entrenament del Brasil i tal i qual, perquè queda molt friqui, no vull que pensin que estic boig. Clar, que el que dic és pitjor, ara que ho penso, perquè jo els dic que...
Ho estan escoltant ara mateix, eh?
Perquè jo els dic que és el Thunderdrome. Thunderdrome! Hi ha una pel·lícula que es diu Mad Max, no? Mad Max, sí, 3, que surt la Tina Turner, hi ha la cúpula del trueno, el Thunderdrome, no? Que els hi canten, dos hombres entran, solo uno, no? I jo els dic, dos equips entran i només un sortirà viu, no? Bueno, jo tinc les meves... I penso, ostres, ara que me n'adono és pitjor el remei que l'enfermetat, no? Perquè gairebé hagués sigut millor dir, no, això és un mètode d'entrenament que s'utilitza al Brasil per tal, que no ficar-me jo en Mad Max i la cúpula del trueno, però sí.
Però de totes aquestes coses se n'aprèn. Normalment s'aprèn més d'una broma que no pas d'una lliçó d'aquelles magistrals,
sí,
amb les que
sí,
t'avorreixes.
Pues mira, tens raó, no m'ho havia plantejat, no sé, però tens tota la raó, perquè això del Thunderdrome s'hi ha quedat aquí gravat, eh?
Veus?
De tant en quant me'ls trobo quan veuen la cortina, perquè, clar, això tampoc es pot abusar, no ho podem fer cada entreno ni cada... Però quan potser hi ha hagut una activitat abans i no ho sabien i troben la cortina baixada, em miren i diuen, Thunderdrome? M'ho pregunten així, com entre il·lusionats i assustats, no? I dic, no, avui no, avui no. I això del Thunderdrome se els ha quedat. Si els arribo a dir, no, l'entrenament... No, igual no s'haguessin ni recordat això, no? De, sí, no, això és dels brasilers, el Jesús ens va explicar que... No, no.
Doncs aquest podria ser un crit que els digués als teus jugadors quan hagin de canviar determinada tàctica a l'hora de jugar un partit, els hi deixes en això...
Thunderdrome! I ells ja ho tenen, ja ho
tenen. Segur que com a mínim l'entrenador de l'altre equip dirà, ui, una tècnica nova que jo encara no sabia. No pot ser això.
Però tot i així, abans del diumenge, m'escaparé dissabte cap a Vigas i Riells.
Exacte.
Perquè no juga al Brasil i no juga a Catalunya, però juga al Sant Celoni, al Prebenjamí, que jo diré una cosa.
Són millors.
Ara, és on jo volia arribar. Wow. Si aquests de Brasil tenen permís, que li demanen al seleccionador per apropar-se a Vigas i Riells, que n'aprendran quatre coses, aquests. Perquè déu-n'hi-do com juguen els benjamins.
Dissabte juguen a Vigas i Riells, a la una del migdia, els prebenjamins ho donaran absolutament tot.
Home.
I així després també a l'endemà podran disfrutar moltíssim d'aquest partit que hi ha a Granollers, en els que ells no hauran de disputar res, però que segur que veuran el seu futur una miqueta reflectit allà.
I tant, i tant.
L'altre cap de setmana sí que torneu a reprendre una altra vegada els partits. És més, ja teniu penjat calendari del 4-5 de febrer.
Sí.
Continuem parlant el divendres que ve.
I tant,
i ens expliques moltes més bones coses. Bé, ja sabem que el Benjamí ho haurà guanyat, Catalunya també. Bé, podem fer una crònica d'això, no?
Sí, i tant, i tant. Home, jo, mira, puc ser, no?, enviat especial de Ràdio Sant Celoni al partit Catalunya-Brasil.
Ens encantaria que ho fessis.
Fet.
Així com a mínim ens pots donar bastantes més pistes de què és el que s'està coent ara mateix i cap a on aneu, que segur que és cap al mateix lloc.
Segurament.
Jesús, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Bona nit.
Bona nit.
Acabem parlant del Club Atletisme Sant Celoni. Els seus atletes han fet un molt bon paper al Campionat de Catalunya Cadet en pista coberta. Aquesta era la primera vegada que hi participaven, tant l'equip cadet masculí com el femení, i han aconseguit una excel·lent 11a posició. Destaquen les marques assolides en salt d'alçada i les dels dos equips de relleus de 4x200. En salt d'alçada, Marcel Gual ha saltat 1,66 metres. Per la seva banda, l'equip masculí de 4x200, format per Àngel Crespo, Lluc Alcaide, Marcel Gual i Claudi Gómez, han marcat un registre de 1 minut 45 segons i 3 centèsimes, un nou rècord local de la categoria. I per últim, l'equip femení de 4x200, format per Marina Ferrer, Clàudia Mullaví, Clàudia Jordan i Elia Morist, han marcat un registre de 1 minut 53 amb 95 centèsimes, també un nou rècord local de la categoria.
Diuen que el mal temps, bona cara. Per tant, nosaltres continuarem fent esport. Plogui, nevi, faci el que faci al carrer. Haurem d'esperar aquest cap de setmana a veure si, bé, la meteorologia ens respecta una miqueta més que no passa els últims dies. Però vaja, el que deia, encara que sigui dins de casa, agafant un parell d'abrics de llet i fent peses.
Serà activitats indoor.
Ui, tant que sí. S'ha d'aprofitar, això. Hem de fer esport, sempre. I nosaltres tornarem a fer esport divendres de la propera setmana a partir de les 9 de la nit.
Exacte, aquí, al 107.7 de la FM i també ens trobareu a santceloni.cat/radioendirecte. Si voleu recuperar aquest programa o algun dels anteriors, a santceloni.cat/radioalacarta, ho trobareu tot.
Comencem cap de setmana, et sembla?
Sí.
Sí, sí, sí. Tenim ganes de cap de setmana. Vosaltres també, eh, que sí? Doncs vinga, som-hi. Molt bona nit.
Bona nit.